Va, són les 11 i 18, les 6 i 18 a la reemissió. Avui, en el marc de les activitats del 8M programades per Espai Dones, Ràdio Illa us ofereix la taula rodona amb la participació de dones professionals de diferents àmbits socials sobre la pel·lícula Soy Nevenka, que s'ha projectat aquest cap de setmana al cinema municipal. Amb nosaltres tenim Anna Marina Ferrer, psicòloga del Servei d'Informació i Atenció de la Dona. Molt bon dia, Marina.
Hola, bon dia.
I gràcies per venir a Ràdio Illa. També Anna Susana Burgos ens acompanya, treballadora del Consell i membre del sindicat UGT. Benvinguda, Susana.
Hola, bon dia.
I comptam amb na Dolores Fernández Tamargo, d'Espai Dones Formentera. Gràcies, Dolores, per comptar amb nosaltres una vegada més.
Gràcies a vosaltres. Bon dia a tots i a totes.
Soy Nevenka és una pel·li que ens explica una història real. L'any 2000, Nevenka Fernández, de 24 anys, era regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Pontferrada quan va patir una persecució implacable, tant sentimental com professional, per part de l'alcalde Ismael Álvarez, un home acostumat a fer la seva voluntat en l'àmbit polític i personal, tal com retrata la pel·li. Nevenka decideix denunciar finalment, encara que sap que haurà de pagar un preu molt alt. Al seu entorn no li donarà suport, la societat de Pontferrada li donarà l'esquena i els mitjans la sotmetran a un judici públic.
Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
¿Ya vas a montar el numerito?
¿Qué tonta eres? ¿Qué inmaduro? Déjate de estupidez.
Eres una amargada.
¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas?
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
Mira, no se atreve a mirarme.
Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme.
Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
¿Por qué pasó?
Bé, 932-3004, 932-3277 són els telèfons del directe, per si voleu dir la vostra. Estaríem parlant, companyes, del primer MeToo a Espanya?
Para mí sí. Bueno, quizás, bueno, yo creo que sí, que sería el primer Me Too de alguna manera, porque este término de acoso sexual se salió en los 80, ¿vale? Y realmente, pues, incluso en la película ella se ve sorprendida de estos acosos, o sea, no, tampoco estaba como muy, la gente muy concienciada en
saber. Sí, a la propia Nevenka, y eso lo explica muy bien la peli, le costa agafar consciencia, sí, de la situación de assetjament que está patint.
Exacto, sí. Entonces, oye, yo creo que sí, que es un primer Me Too, que además sufrían muchísimas mujeres en dentro del trabajo y además desde hacía tiempos inmemorables. Lo que pasa es que la primera vez que, y fue inventado por una abogada, porque la primera vez que se quería llevar a juicio, no sabían cómo nombrarlo. Lo que les pasaba, no sabían cómo qué nombre ponerle. Entonces surgió el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, se podría decir que fue el primer Me Too de España y quizás y ella sufrió las consecuencias, por supuesto, porque era una época de una España todavía muy, muy, muy machista. El género nos rodeaba por todas partes y lo teníamos, todo el mundo lo teníamos muy, muy asumido, incluso ella misma. ¿Vale? Quizás ella cayó en todo este asunto, no le dio importancia en un principio porque, bueno, una chica joven que viene de la universidad, bien preparada y demás, que además venía de unas relaciones de más camaradería con sus amigos, con sus colegas, ¿no? Entonces, de pronto se mete en un mundo muy, muy machista donde hay jerarquías de poder y esto no lo percibió porque realmente no había una conciencia social de esto, ¿no? Por eso le pasó todo lo que le pasó, vamos, creo.
Jo crec que la pel·li explica molt bé aquest viatge de presa de consciència. Marina, tu, sí, que ets psicòloga i treballes amb aquests perfils, això reflecteix la realitat que trobes?
Sí, la reflecteix molt bé. De fet, actualment també passa que hi ha moltes dones que els hi fa falta bastant de temps per adonar-se'n de lo que estan visquent, que és violència. Bueno, un documental, aquesta pel·lícula, com que està molt ben explicat, que l'ajuden a posar paraules a l'assetjament que realment està visquent. Ella el que sent és molt de malestar, molta confusió, hi ha com molta confusió, això és normal, això no és normal, això no ho vull, però molt de dubte, perquè és que hi ha un treball previ de desagressor, d'anar desmuntant la seva autoestima, de que hi hagi molt de dubte cap a ella mateixa, cap a el que està visquent, i molt de sentiment de culpa, perquè el llenguatge desagressor durant tota la feina que va fent, no?, la feina d'anar-la desmuntant, és de culpabilitzar-la i responsabilitzar-la a ella de tot. I això és com que es visualitza molt bé. I hi ha un moment en què és un psiquiatre que li diu: a tu el que t'està passant és que estàs patint un assetjament sexual. I aquí és com que es comença a ordenar tot, però és bastant habitual.
Fixeu-vos aquí la intervenció decisiva del terapeuta per posar nom a les coses, no? Fins aquell moment, diguem-ne, que en Nevenka no tenia malestar, però bueno, un malestar inhabilitant, de fet va acabar agafant la baixa i va acabar renunciant al seu rol dins de l'Ajuntament de Ponferrada, però no s'atrevia, diguem-ne, o no tenia la lucidesa per veure el que li estava passant realment.
Sí, sí, és que el poner nombre a lo que te pasa, que además fue un trabajo que hizo el feminismo muy bien durante los años 80, 70, 80, fue ponerle nombres a todo lo que pasaba en la sociedad a las mujeres, ¿vale? Simplemente eso, el ponerle nombre y entender esos conceptos ya te está dando ya te hace sentir persona, ¿vale? Porque lo que ella llama dignidad es sentirse persona. Ella decía, pero bueno, yo que es mi dignidad, yo soy una persona, es por decir, oye, yo soy una persona, trátame como tal, ¿no? O sea, era esto, ¿no? Y es importantísimo conocer los nombres de todo lo que nos pasa, ¿vale? Para poder expresarte y para poder decirlo, ¿no? Y denunciarlo, por supuesto.
Susana, no sé si veure aquesta pel·li 20 anys més tard que succeïssin doncs aquests fets, no? fa que veiem que ara estem més, no sé com dir-te, més ben armats, que tenim més consciència, que aquests fets que relata molt bé la pel·li i que circunscriuen molt amb la realitat d'Espanya de fa 25 anys, doncs ara es veuen d'una manera molt diferent, amb un prisma diferent.
Sí, per sort hem avançat una miqueta, per sort, perquè tampoc és que hem avançat tant. O sigui, encara costa, perquè tu pensa que ella tenia que fer front a una societat machista total, patriarcal, els poders fàctics del seu partit, que la feien sentir angoixa, sentir terror. Ella ho defineix molt bé també al documental que s'ha fet d'ella i que parla ella en primera persona i que diu que ella el que sentia era un infern, o sigui que no sabia definir-ho al començament. Després sí que va tomar consciència quan va parlar al professional, al psicoterapeuta, i després com el seu entorn volia donar-li la volta a tot i pareixia que la culpable de tot era ella, quan ella era la víctima. I això es fa molt difícil a l'hora de tu prendre la decisió de ficar una denúncia i de posar la teva intimitat a damunt de tota l'opinió pública. Això jo crec que, o sigui, va ser una valenta, però en totes, i pionera, per suposat, del moviment Me Too i de tot el dir basta, no? Basta ja, no és no, i si jo no vull, no perquè haya tingut una relació amb tu, que en un moment vull pensar que m'apeteixia o que me venia de gust o el que siga, però si ja no em vull, no em vull, no és no.
Sí, sí, és que a més això també ens connecta amb altres casos que hem viscut recentment i que també han tingut certa polèmica. No estava pensant, per exemple, en el cas Dani Alves, no? El cas Dani Alves, en què va haver-hi, doncs, té un cas també d'agressió sexual en els lavabos d'una discoteca. Clar, hi ha preguntes inquisidores al respecte de per què tu vas entrar en un espai tancat amb aquest futbolista.
Clar. És que sa mirada sempre es posa amb sa víctima, sempre. Sempre es qüestiona sa víctima. És una espècie com de fenomen social que es dona, bueno, fruit de tot el patriarcat, no? Que sempre l'atenció va posada en la víctima, sempre. I es reflecteix molt a la pel·lícula, en el documental, o en casos d'aquest tipus, fins i tot en els propis judicis. No? En el cas de Nevenka, retiren en el fiscal perquè el fiscal està tractant a Nevenka com si fos l'acusada, quan és la víctima. I això és algo molt recurrent.
Sí, sí, li fa un interrogatori. Sí. A més, allà crec que queda bastant palès, no?, l'advocat d'ella, no?, de la pròpia Nevenka, que decideix no aturar aquest escarni perquè és conscient que el jutge prendrà, diguem-ne,
mesures.
Prendrà mesures i posarà, destacarà, subratllarà el que apuntava ara Anna Marina, no? Com al final aquestes preguntes tan capcioses, no? Per què no et vas marxar, no? Per què vas passar per aquest calvari? Per què t'ho vas deixar fer, no? Al final.
I de fet, li diu una cosa que diu, si tu no ets l'empleada de l'Hipercor, i què és que passa? Que l'empleada de l'Hipercor sí que pot tenir un assetjament sexual?
Sí, tiene que aguantar.
Té que aguantar també per ser una... per ser una empleada de l'Hipercor, o és que no hi ha diferenciació, o sigui, això no va de si tu ets netejadora, empleada de l'Hipercor, advocada, jurista, no ho sé, és que això no va de qualificacions o no, és igual d'indigne.
Sí, sí, bueno, y además, fíjate tú, ahí muestra la conciencia que tenía de que sí, estas mujeres que están en situaciones más precarias, que como él decía, es el pan de tus hijos, aguantaban eso, ¿vale? Aguantaban eso, ¿vale? En mi juventud me han contado muchísimas historias, ¿vale? De gente que trabajaba, pues eso, en Hipercor, en el Corte Inglés, en no sé qué, que eran, bueno, las últimas de esto y que tenían que aguantar, pues lo que tenían que aguantar, ¿vale? Y entonces, he de decirte que este señor sí que lo sabía. Y le dice, hombre, pero tú eres una tía que tienes cierto nivel, podías haberte marchado, ¿no? O sea, ¿por qué no te marchaste, no? O sea, acusándola, lo que decía, ¿no? Pero muestra ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de que ella siempre es la culpable, esa tolerancia hacia ese androcentrismo que hay y que sigue existiendo ahora, pero que existe en el mundo patriarcal, ¿vale? Que está normalizado, ¿vale? Porque incluso los demás lo aguantaban, eran, bueno, no pasa nada, a mí no me va a hacer, ella pensaba, bueno, a mí no me va a pasar, porque yo soy una chica fuerte y entonces a mí estas cosas no me va a pasar, no sabía hasta qué nivel se enfrentaba ella, ¿no? O sea, estábamos hablando de un señor que era un señor feudal, que estaba, el pueblo entero dependía de él, primero porque tenía muchísimos negocios, y daba muchos puestos de trabajo, y segundo, porque ostentaba el poder dentro del e incluso había hecho muchos favores, que era una manera también de funcionar en los ayuntamientos, de hacer muchísimos favores para que la gente te siguiera votando porque dependían de ti, ¿vale? Entonces, un señor, desde el poder que tenía, pues oye, pues pensó, pues mi derecho de pernada, yo, ¿por qué no voy a...? E incluso los ataques que le hacía, pues era para normalizar, pero bueno, mujer, ¿a ti qué más te da? ¿Vale? ¿A ti qué más te da? Pues no tengo por qué pasar por esto, ¿no?
Aquest punt en què Nevenka decideix interposar la denúncia, no? O sigui, ja ha pres consciència de la situació d'assetjament sexual que estava patint i arriba un moment en què sí, en què decideix doncs contraatacar. Això en la vida real, més ben dit, perquè el cas Nevenka és un cas real, però en el que tu et trobes en el teu dia a dia, Marina, entenc que també ha de ser un punt d'inflexió i un dels moments més delicats de la persona, de la víctima, no?
Bueno, sí que és un dels moments més vulnerables. La qüestió també és, no?, que quan es pren consciència, no?, que aquí la pel·lícula ho reflecteix molt bé, quan es pren consciència de que un està vivint un tipus de violència, que és una cosa que un no ha de viure, tu feies servir la paraula contraatacar, jo més bé faria servir la paraula defensar-se, i que quan un es defensa mitjançant una denúncia, mitjançant altres maneres que hi ha, moltes vegades el que sol passar és que l'agressor puja de nivell amb l'escalada cap a, de la violència. I amb la pel·lícula també és com que es reflecteix molt bé, no? Quan ella fa el comunicat i diu que posarà la denúncia, puja de nivell tot. O sigui, no me'n recordo exactament...
Econòmicament l'acosan, le quitan dinero por una causa o por otra, a sus padres, que dependían también de este señor, su trabajo. O sea, él empieza a atacar por todos lados para evitar que lo denuncie.
I això és una cosa molt habitual, perquè a més, moltes vegades es tendeix a voler precipitar a la víctima a denunciar. I la víctima pot denunciar quan realment està preparada, perquè el que ve després moltes vegades encara és més dur o més difícil. I és part tot d'un procés. I cadascú també té els seus temps. I a la pel·lícula realment surt molt ben reflectit perquè abans de denunciar, o sigui, els mesos abans de donar-se de baixa i de denunciar, ella està molt deteriorada físicament, molt callada, no? Que se nota que li està passant alguna cosa gros, però encara no ho està digerint. Ella marxa a Madrid, marxa fora, i des de la distància, i des de que algú em sembla que és... escolti una conversa telefònica amb su alcalde, li fan veure com, això que estàs aguantant, tu no ho has d'aguantar. I aquí és quan es produeix un canvi de xip. Però en aquest cas fa falta distància, fa falta persones que t'estiguin ajudant, vull dir, no és tan senzill perquè és una situació psicològicament molt, 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 molt vulnerable, molt delicada.
La importància de rodear-te de gent al teu voltant que estiguen assessorant-te i recolzant-te també.
I de contar el que t'està passant.
Sí, el donar suport.
Home, hi ha una escena, no, en què es posen sobre la taula els testimonis d'ella, que testimoniaran a favor d'ella, em sembla que són 5, i a sobre ella encara troba a faltar alguna de les seves companyes dins del consistori de Ponferrada, no? Una de les seves persones, dones en aquest cas, més a prop d'ella.
De fet, quan l'advocat d'ella li demana un testic d'Esbalde que li diu i quant de familiars tens tu treballant a l'Ajuntament? I diu 5 o 6 o tal. Clar, es desmunta perquè es veu el que ha dit Dolors. Que és que tots els testimonis que ell tenia... estaven tots venuts.
Comprados. Estaven comprados.
En canvi, els testimonis d'ell, en aquest cas de l'alcalde assetjador, 5 pàgines de noms.
Sí, no? Sí, sí. Claro, porque era gente que dependía de él totalmente. Entonces, oye, pues
el seu lloc de treball, el lloc de treball de la seva família, el seu negoci, que vas a dir tu en contra del teu balde que t'ha donat de tot.
Hombre, esto está a l'ordre del dia, ¿no? Y esto, pues imagínate lo sola y que se encontraba ella, ¿no? Justo con la persona que más le había contado y que, nada, la deja ahí en la estacada. Es curioso cuando hay el momento en que la que estaba en la oposición, ella va a hablar con la que estaba en la oposición y le preguntan, ¿pero por qué confías en ella si es la oposición y te pueden machacar?
Sí.
¿Vale? Que además colaboraron con ella y realmente hicieron un trabajo muy... Y dice, porque es mujer y es médico. O sea, entendió que un médico... era una mujer y médico, era mucho más humanista. E incluso yo creo que le vio algunas... algunas cuestiones ya más humanas y que además estaba en la oposición, que no dependía
había visto
de él.
La realidad, claro, también había porque visto... en un pleno le tiró una documentación,
sí, lo vio
la dejó en vergüenza delante de toda la corporación, la tiró los documentos, la quiso dejar como que era una incompetente.
Exacto.
cuando
era
todo lo contrario, le daba 100.000 vueltas a todos y es más, cuando empezó a averiguar que había cosas que no cuadraban, ella no estaba de acuerdo y le decía, no te preocupes, esto ya lo he mirado yo, tú firma y ya está, pero tú firma y ya está, ¿qué cosificación es esa de la mujer? Tú haces esto y ya está, yo te estoy diciendo que lo he visto, que veo que esto no es legal, que no concuerda y que mejor que no lo llevemos, y le intenta denigrar profesionalmente también a una mujer súper preparada que al final se ve metida ahí, bueno, porque la llama la atención el mundo de la política, porque intenta hacer un bien común para sus ciudadanos,
sí,
de su
y
municipio.
Y se lo tomó muy en serio.
Y se lo tomó muy en serio y al final veía como que la ponían trabas en el camino también.
Sí, sí, es algo que suele pasar con las mujeres jóvenes, ese techo, forma parte del techo de cristal, ¿eh? Las mujeres jóvenes entran en una corporación, ¿no? Son jóvenes, por lo general no la respetan tanto porque acaban de llegar, ¿no? No sé qué, no la respetan tanto, primero por ser mujeres, ¿no? ¿No? En cuanto a lo que dice o lo que sea, siempre la última en hablar, la última que la dejan esto, ¿no? Y luego cuando empieza a funcionar y no les cuadra, también porque no deja de ser una competencia, a lo mejor para ellos, y la suelen apartar, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente siempre hay, por lo menos en los puestos altos, siempre hay muchísimos más hombres que mujeres, entonces, y que haya una o dos, como este caso, por ejemplo, ¿no? Por mucho que quieras destacar, te van a apartar porque prefieren más a un colega suyo, a otro hombre, para esto. Entonces, esto es un techo de cristal total.
En l'àmbit del sindicat, Susana, com s'aborda aquesta qüestió? Ho dic perquè jo tinc entès que les entitats que donen feina a altres persones, al règim general, han de tenir doncs, sí o sí un protocol d'assetjament. Això es compleix, no? En un protocol d'assetjament que, entre altres coses, doncs, sempre té una figura de referència, que poden ser diverses, més d'una, vull dir, per poder denunciar suposats casos d'assetjament si es registren en un centre de treball.
Sí, nosaltres al Consell Insular tenim un protocol d'assetjament que es va elaborar en coordinació amb els sindicats a proposta nostra també, i la corporació, per suposat, tenia clar que s'havia de fer, ja fa temps que ho tenim, i n'hi ha una comissió tècnica dintre d'aquest protocol d'assetjament, i si arriba una denúncia, els són les persones que derimen si això se soluciona internament perquè es puga donar cas o si se trasllada a un òrgan superior per fer la denúncia corresponent. Però clar, també això és el que diu la Marina. També fins que la persona és conscient de que ha de fer una denúncia, pot passar un temps, perquè, clar, és molt difícil també prendre la decisió de saber si és el millor, si no ho saps, com ho has d'afrontar també. T'has de això, reunir amb gent que te doni un assessorament i que et diga com s'ha de preparar, que jo crec que a la pel·lícula es reflecteix molt bé, no? Que l'advocat d'ella li deia, primer hem de preparar tot això, farem, perquè t'has de preparar, perquè, com deia la Marina, vindrà el pitjor, o sigui, en el moment que tu anuncis que poses una querella, l'assetjament serà brutal, més de lo que has viscut, i la pena és que va tenir que sortir, o sigui, ella se va tenir que anar del seu entorn perquè això era...
I del país.
I del país.
Perquè no li daban trabajo, o sea, ganó, pero ya no
sí,
le daban
ganó
trabajo.
El juicio ganó el juicio moral, pero perdió el juicio
social.
El juicio
social
y público.
Y público, porque... O sea, la denigraron totalmente, ¿no? Es un caso curioso, es cuando se queda parada ella, ¿no? Que se queda paralizada. Esto normal, es algo que sucede normalmente en las mujeres, ¿no?
Es algo, sí, es algo que pot passar. Vull dir, a vegades costa d'entendre, a vegades fins i tot es qüestiona a nivell judicial, però és que és un mecanisme habitual amb les persones que quan una demetre una resposta està en una situació d'emergència total i absoluta en què el nostre cervell entén aquella situació com que la nostra supervivència està en joc, podem fugir, podem lluitar, però també hi ha un altre mecanisme que és quedar-nos absolutament paralitzats. I això passa fins i tot en els animals. I és un tema que a vegades es sent parlant sus medis i tal, i és falta de coneixement de com funcionar amb les persones. Però és que això pot passar, no? Que em sembla que en el judici de Nene Benca hi havia alguna pregunta com ara, però per què no te fuiste de esa situació? És que no podia, estava totalment paralitzada, és la por, vull dir, això passa a vegades. I bueno, respecte també a el que parlàvem abans, la clau és sempre demanar ajuda. No és que s'hagi d'arribar a denunciar, es pot arribar a denunciar o no. La clau és demanar ajuda, perquè una persona té dret a sa dignitat, com diu Nene Benca moltes vegades, tenim dret també a sentir-nos bé i a poder sortir de situacions en les que no estem còmodes, sigui laboral, sigui de parella, sigui la que sigui, i a rebre s'ajuda per poder-nos recuperar a tots els nivells. Hi ha assessorament jurídic, hi ha assessorament psicològic, vull dir, hi ha moltes possibilitats, però l'important és demanar ajuda sempre.
En el vostre cas, en el Servei d'Atenció i Informació a la Dona, presteu ajuda, entenc jo, en temes d'assetjament en l'àmbit familiar, també en l'àmbit laboral?
Es pot arribar a donar un... Sí, clar, es pot arribar a donar... Tenim assessorament jurídic i en aquest assessorament jurídic també es pot donar assessorament a nivell laboral. Clar que sí. Es podria donar una situació d'assetjament laboral, fins i tot dins del propi protocol d'assetjament del Consell, en el que es pogués donar aquest tipus d'assessorament jurídic, també psicològic, el que faci falta, clar.
En el teu dia a dia, Marina, arriben les persones que venen a buscar la teva, el teu assessorament, ho fan, diguem-ne, de motu propi, animades per algun company, companya, familiar, com va això? Perquè sempre que es parla de les denúncies per violència de gènere, hi ha una incidència molt alta de denúncies que fan terceres persones.
Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha moltes dones que venen pel seu propi peu, n'hi ha que venen acompanyades, n'hi ha que venen aconsellades per la Guàrdia Civil, hi ha una mica de tot. Però una vegada arriben, són acollides i senten que tenen allí un espai per poder parlar i per poder expressar tot el que necessiten, i a partir d'aquí comença la recuperació i comencen els passos que hagin de venir. No és que hi hagi un camí marcat.
Sí, perquè moltes vegades és denuncia, van denunciar, oye... Lo que decías antes, o sea, llegará el momento o no, o sea, ya lo verá ella, pero por lo menos una atención a dejar de sufrir, a entender lo que está pasando y a dejar de ser culpable de algo que no tiene culpa ninguna, ¿no?
Y bueno, pero para eso es muy importante no rendirse, no callarse y, por supuesto, denunciar. Yo estoy, vamos, sí, la Nevenka lo dice muy claro en el documental, denuncia. Sobre todo, y aparte en la película se ve, ¿no? Que cuando sale del juicio, sin saber todavía la sentencia ni nada, dice, ¿qué les dirías? Que denuncien.
Claro.
Porque si no se denuncia, se calla, no se sabe y no lo puede saber otra persona. Pero igual tu denuncia ayuda, como pasó en este caso, a que otras mujeres sean valientes y tomen la decisión de denunciarlo.
Hi ha vegades que hi ha moltes pors associades en el fet de denunciar i nosaltres podem treballar totes aquestes pors, i hi ha moltes vegades que hi ha un desconeixement de la part judicial, de com funciona, què passarà quan vagi a denunciar, quins passos hi ha, que pot passar, que no, i tot això es pot parlar, es pot treballar dins de tot aquest assessorament.
Claro, nosotros desde los sindicatos lo que damos es también asesoramiento jurídico y realmente pues encauzar la situación si es en el entorno laboral y manifestar si no se ha hecho que existe ese problema, que se tomen las medidas para solucionarlo, porque a veces pasa como en la película, que es una película pero fue un hecho real. Sus mismos compañeros de grupo político, ¿no? La hacían el vacío. O sea, nadie se preocupó por qué no iba a trabajar. Nadie entendió, un día puedes estar malo, dos también, pero era lo que decía Marina, ella estaba en una situación anímica increíble, si no llega a ser porque la encuentran unas amigas y tal, dispuesta a pasar a otro extremo en una situación física y mental extrema, con lo cual esos compañeros de trabajo no veían esto o solo hacían caso a lo que mandaba él. Como dice Dolores, el
jefe feudal, ¿no? El feudal, que le pertenecía todo.
No veían
todo.
Esas mujeres ya no solamente por una cuestión de cercanía, ¿no? Como mujer, no veían eso, no veían lo que le pasaba.
De fet, ara que ella està donant, Nevenka està donant algunes entrevistes arran de sa pel·lícula i tot això, es veu molt clarament sa devastació que ella ha tingut. O sigui, ella explica ses coses a poc a poc, intenta transmetre molt clarament què va sentir i què no va sentir. Hi ha coses de ses que és incapaç de parlar. Vull dir, es veu molt fàcilment tot el que va patir i com li ha costat recuperar-se. Ella parla de cicatriu, però és que hi ha hagut un dany molt, molt, molt gran, a molts nivells. Sí, perquè a nivell social, per exemple, ella explicava que ella a Ponferrada hi va de tant en tant i anar a visitar a la seva àvia que viu en el centre del poble i que no es pot anar amb cotxe, tens que anar caminant, li suposa una exposició pública que no sempre està disposada, està lo suficientment forta per poder fer. Vull dir que a nivell psicològic, l'afectació pot arribar a ser molt grossa.
Yo lo que he visto en la película es que a pesar que estaba todo el pueblo despreciándola y denostándola, había grupos feministas defendiéndola. ¿Vale?
Bueno, al final, o sea, inhabilitaron al fiscal por la presión también,
exacto,
del grupo,
o sea,
feminista.
Que el feminismo, lo importante que es el feminismo dentro de la sociedad y lo importante es de que haya asociaciones que apoyen, directo o indirectamente, pero que apoyen esas realidades de las mujeres, ¿no? Porque en realidad son vivimos en un mundo patriarcal con una jerarquía de poder importante y entonces pues se dan todas una serie de realidades que, claro, como somos las mujeres las que lo sufrimos, somos las que los vemos y las que los defendemos, porque el yo también te creo surge de que todas de alguna manera directa o indirectamente hemos sufrido de todo tipo de humillaciones o vejaciones o lo que sea, ¿no? Todas, directo o indirectamente. Entonces, cuando hay un caso así, a mí, yo he de decirte que yo cuando viví lo de Nevenka, pensé, pobrecita, la van a machacar. Y lo segundo es, yo la creí porque a mí me habían contado muchísimas cosas que pasaban así en los trabajos, ¿eh? Por tanto, inmediatamente la creí, no le puse ninguna pega, simplemente pensé, no sé si saldrá adelante, la van a machacar. Pero de todas formas yo creo que ella psicológicamente, el hecho de denunciar, de decir la verdad, de decirlo jurídicamente todo lo que le había pasado, yo creo que de alguna manera empezó su cura.
Bueno, sí. Es que la verdad al final, ¿no? Es muy poderosa. O sea, con ella, la verdad se va por delante.
Ella diu que ho fa per supervivència. Si no, es moria. O sigui, sí. Necessitava defensar-se. Ho necessitava exposar-ho i exposar-se a que passés el pitjor, volia creure-se justícia, però realment ella ho feia per supervivència.
Sí, i se ve claríssimament.
Perquè és que si no, a nivell psicològic, destrossa.
Su dignidad es que es una persona. Oye, yo soy una persona, ¿por qué no me habéis tratado como una persona? ¿No? Tratarme como una persona, ¿no? Hay que entender que ella era muy inocente, ¿no? No sabía dónde se metía y en la sociedad en la que vivía, ¿no? Pero ella se defendía a sí misma como persona, que soy una persona y quiero seguir siendo una persona. No tengo por qué marcharme, tengo que decir la verdad, ¿no? Bueno, me pareció increíble, me pareció un hecho maravilloso y muy valiente, sí señor.
Sí. De fet, Nevenka Fernández va esdevenir la primera espanyola a aconseguir la condemna d'un càrrec polític, aquest alcalde de Ponferrada,
sí.
Ismael
sí,
Álvarez,
sí.
Per assetjament sexual. Sí. Finalment, ella va posar la demanda al març del 2001. 14 mesos després, veient els temps de la justícia, doncs podem dir que tampoc és tan llarg en aquest cas, 14 mesos, doncs Ismael Álvarez va dimitir pels càrrecs d'alcalde i procurador de les Corts Autonòmiques degut a aquesta sentència condemnatòria. Tot i això,
mai va pedir demanar disculpes.
I va tornar després. Sí. Es va presentar l'any 2011 a les eleccions.
I va treure,
en aquest cas no amb el PP, sinó amb Independientes Agrupados por Ponferrada, 5 regidors va treure. I bé, doncs llavors va estar en el ple, en el ple de l'Ajuntament de Ponferrada, fins que l'any 2013, al març, va pactar amb el PSOE, en aquest cas una moció de censura, per nomenar un alcalde socialista, Samuel Folgueral, i dins del propi pacte el PSOE havia exigit que Ismael Álvarez abandonàs la seva acta en el ple. Es dona la circumstància, suposo que això és una casualitat històrica, que el dia que es va aprovar aquesta moció i aquest pacte que obligava a dimitir el dia següent a Ismael Álvarez era el 8M, era el 8 de març, en aquest cas del 2013.
Fíjate. O sea, de alguna manera...
Però mai va demanar disculpes, no?
Sí.
Mai.
No, si encara avui en dia està fent entrevistes...
I sempre va contar sa versió de que la que l'havia acosat havia set ella. O sea, que...
Sí, de fet, es veu que pocs dies després de sa sentència... va fer un buzoneo a tots els habitants de Ponferrada amb una carta de 6 pàgines posant-se ell com a víctima.
Sí, al·lucinant,
que això és una conducta també molt habitual dins de...
I després també aquí, alerta amb l'enfocament que fem des dels mitjans de comunicació, que bé, evidentment som lliures d'entrevistar qui vulguem i tot, però bueno, Castilla y León Televisión va entrevistar l'any 2022 a Ismael Álvarez per donar-li espai perquè digués que jo no me tengo que arrepentir de nada una vegada més.
Bueno, es alucinante que, bueno, no entiende nada, no entiende
sí,
nada.
Sí, els mitjans de comunicació també juguen un paper
sí,
molt important
tant,
en
bueno,
això.
Sí, i tant. Ahí hay mucho que cambiar, ¿no? Me hace gracia, me hace mucha gracia, ¿no? Esta vuelta que él le dio durante el mismo juicio y después diciendo que ella era... bueno, que ya había tenido amantes, ¿no? Como diciendo, o sea, ella
más
que
relaciones
era,
que él.
Más relaciones, bueno, que no se lo cree nadie. Él ya tenía fama de mujeriego en el pueblo, era un tío mayor.
Pues
oye,
perdona, lo maté, yo puedo tener las relaciones que yo vulga, no me espantaría.
No, ya lo sé, pero dudo mucho.
O sea, que por ser una dona no puedo tener
sí,
una
puedes
dona
tener
la
muchos
relación,
amantes, pero.
Y si es hombre, no pasa res, es que eso es lo
claro,
que tienen que cambiar. Concepte és el que tenia.
Ponerla ella com zorra, como...
Però això l'hem viscut ara,
que sabia demasiado, cuando el que sabía demasiado porque era mayor y porque llevaba más tiempo, sí, era él, pero... ¿vale? Ella no dejaba de ser una chica normal de su época, tuviera las relaciones que tuviera, eso era lo de menos, pero ella no llevaba esa malicia asquerosa que llevaba él, ¿vale?
Però totes aquestes frases, totes aquestes conductes, totes aquestes accions que fa aquest batle, aquest alcalde, són mostres del tipus d'agressió que feia cap a na Nevenka. O sigui, al final és exactament el mateix que feia a un altre nivell. Donar sa volta, desprestigiar, desacreditar...
Sí, sí, esa violencia, ¿no? Esa violencia que se, además también se produce dentro de la... Bueno, en realidad ella también era acoso, pero también era pareja, es pareja, ¿no? O sea, tú cuando dentro de la pareja empiezan a decir que no a cosas, ahí empieza una violencia más fuerte que fue lo que hizo este señor. Este señor empezó a desprestigiarla, empezó ya una violencia sin cuartel contra ella, terrible. Y esto es lo que sufren muchas mujeres dentro de la pareja, o sea, o expareja. En el momento en que empiezan a decir no a cosas que hasta entonces pues dejaban pasar o no, lo que sea, cuando empiezan a darse cuenta de que no son tratadas como es debido, pues empiezan a decir, y entonces ahí la violencia se incrementa y aumenta, por supuesto.
De hecho, una de las cosas que hace el alcalde es, cuando ella le pone un no en algún momento, es que él llama a los padres de Nevenka y le dice que no está cumpliendo con su trabajo y que no está siendo una incompetente.
Fíjate.
Entonces, ahí empieza la escalada, o sea, la escalada de violencia cada vez es más alta.
Sí, sí, sí.
Molt necessària aquesta pel·lícula perquè ens ajuda a deconstruir d'alguna manera, a tornar a formular prejudicis que teníem integradíssims i, per què no dir-ho, especialment als privilegiats, que som els homes en aquesta societat, segurament ens fa més falta en altres mirar Soy Nevenka o mirar la docusèrie de Netflix. Jo no l'he vista, la docusèrie, dieu que és recomanable, també.
Sí,
a més,
sí.
Surt ella en primera persona. Són 3 capítols, és una minissèrie al voltant d'uns 3 quarts d'hora cada un, titulada Nevenka a Netflix. Després hi ha la pel·li Soy Nevenka, dirigida per Icíar Arbollaín, interpretada per Mireia Oriol, que fa un paperàs increïble. I com canvia físicament, inclús? Jo no sé si és ella que s'anava primant expressament o el maquillatge o què, però...
El maquillatge, segurament.
Però, realment,
fa un paperón.
La seva cara és un mapa i t'explica com evoluciona al llarg de tota la seva història, no?
La
I Urkola Zabal també, que és el que fa d'alcalde, diguem-ne.
Sí.
Bueno.
hace un papel magnífico el alcalde también, ¿no? El no sé quién es el
Urko Olazábal.
Vale, pues es, hace un papel magnífico porque lo clava total. La película está muy bien hecha porque muestra todos aquellos momentos de emoción o aquellos momentos clave que ella va sufriendo sin demasiado relato y demás, ¿no? Pero realmente el simplemente ver la película ya entiendes toda su situación, todo lo que sufría, todo su proceso, o sea, a mí me parece magnífico.
También narra molt bé al llibre de Juan José Millás. No,
ah, sí.
Ah, es verdad, que hay un libro.
Hay algo que no es como me dicen, que también narra la historia.
Y... Del 2004, ¿eh? De fet, això era ben calentet, poc després de que sortís la sentència.
Ho relata molt bé, també.
Sí.
Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Amb sèrie, amb pel·li o amb llibre. I avui, amb Taula Rodona, hem reflexionat sobre l'assetjament sexual a les dones, doncs partint d'aquest cas, del cas d'Anna Nevenka Fernández, que ara, doncs bé, segueix vivint a Irlanda, perquè després de tot aquest succés va marxar cap a Anglaterra, va estar a Chester un temps i després va passar cap a Irlanda, on finalment es va estabilitzar. Bé, dir-vos que la taula rodona d'avui era un acte més d'aquest programa del 8M que hem fet en col·laboració amb Espai Dones, però n'hi ha molts més, eh? Mira, aquesta tarda mateix, a les 5:30, a Sala de Cultura, al cinema, El piano en femení. N'hem parlat abans amb Úrsula Pomà i amb en Sergi Navarro Yern, un recital de piano específic de dones compositores a càrrec dels i les alumnes de piano de l'Escola de Música i Dansa de Formentera, entrada gratuïta, avui a les 5:30 al cine. El diumenge 16 de març, atenció, un acte també hi ha que té molta solera, com és el 14è homenatge a la dona gran de Formentera, a les 12 a la sala de plens del centre de dia. El dilluns 17 de març és Rocco de Sant Francesc, Cinefòrum, amb el documental del 2020, Sisters with Transistors. El dijous dia 20 a les 5:30 a la sala de plens del Consell de Formentera, projecció del reportatge Una mirada inclusiva cap a la igualtat, que organitza IB Dona, són 20 minutets de documental. El dissabte 22 de març a l'Espai Cultural de Sant Ferran, presentació de l'Utòpica, xarxa d'iniciatives de transició ecosocial i de territori balear, i teniu molts actes més fins a acabar el mes de març. T'ho trobareu tot al nostre web, a radioillaformentera.cat. Moltíssimes gràcies, Susana, Dolores, Marina, per venir avui a Radio Illa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Pocs segons i arribarem a les 12 del migdia. A les 7 de la tarda, Gil de Farafar de Radio Illa. Demà hi tornem a les 8. Apa, salut!